CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové a la producció, amb el Marc Selva i el Víctor Valero al control tècnic, diumenge 10 de desembre del 2023. Venim d'unes hores de diumenge amb... que soni la música. Sí, sí, amb els Lakers, campions de l'In-Season Tournament, la Copa de l'NBA. Aquesta matinada han derrotat els Pacers a la final en aquesta Final Four jugada a Las Vegas per 123-109, amb 41 punts i 20 rebots d'Anthony Davis.
Reeves finds James. They double him. Pass inside. Davis with the finish.
Espectacular, i amb 24 punts i 11 rebots de LeBron James, que ha estat designat l'MVP de la primera edició d'aquesta nova competició i l'encarregat de protagonitzar el Ben Amunt amb el trofeu aquesta matinada.
We have our first ever NBA in-season cup. Laker team, come take your trophy.
I l'ha agafat LeBron, el trofeu, i l'ha aixecat al sostre del pavelló de Las Vegas, que ha acollit aquesta final a 4 d'aquest In-Season Tournament en la seva primera edició. L'home NBA al Superesports és l'Artau Pasqual. Hola, Artau, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Bueno, ja podríem acabar la temporada. Avui, a 10 de desembre, ja podríem anar pensant ja en la 24-25.
Sí, exactament. Es fa estrany, veure un inici de temporada NBA marcat per un al·licient com aquest, però escolta, pensant en clau NBA i en clau marca, també que la primera vegada que celebres un esdeveniment així i te l'aixequin els Lakers i te l'aixequi LeBron, doncs escolta, és un inici somiat, també.
Mira, això t'ho volia preguntar, que l'hagin guanyat els Lakers i no una altra franquícia, és a dir, una franquícia que va més enllà de l'aficionat al bàsquet, no?, segurament, que té seguidors de gent que potser no ha vist mai un partit de bàsquet, però que és dels Lakers perquè li sona igual que li poden sonar els Celtics. Això creus que ajuda en aquesta primera edició de l'In-Season Tournament perquè es pugui solidificar d'alguna manera?
Sí, moltíssim. Ajuda a construir narratives també, que al cap i a la fi és el que vol l'NBA de cara al futur. De fet, està molt ben venuda la narrativa d'aquesta temporada, no? Perquè hem tingut probablement el jugador més determinant dels últims anys, una franquícia absolutament històrica com són els Lakers, i per altra banda, un equip que demostra una mica també el rerefons d'un campionat així, no? Que és donar una oportunitat als Pacers, que aquest any no seran candidats a guanyar l'anell, de poder fer alguna cosa més transcendent, no? que el seu propi creixement al llarg de la temporada, la qual cosa et serveix per absolutament totes les finalitats, aquesta recta final d'In-Season Tournament que hem viscut.
I valor esportiu, quin li dones tu el que els Lakers hagin aconseguit aquest trofeu de nova creació aquest any?
Poc, molt poc, a nivell de reconeixement poquíssim, bàsicament perquè al final doncs té molt poca significació, sobretot per jugadors com LeBron, Anthony Davis i companyia, però si ens centrem exclusivament en tendències de la temporada sí que n'hi dono més, tant pels que han guanyat com pels que han perdut. Pels Lakers és una demostració que, sobretot avui per com s'ha donat, Anthony Davis, en la seva versió més assertiva, és clau per l'equip, i per altra banda també aquesta feinada que fan en defensa els Cam Reddy, Jared Vanderbilt i companyia, que de mica en mica han anat menjant el terreny de jugadors com Christian Wood, i s'apropen molt al que Darvin Ham vol que siguin els seus alers. I en clau Pacers, sobretot pensant en si poden, per exemple, tenir una aparició al play-in o al play-off, escolta, és un partit d'una exigència molt similar a la que hauran de fer front en un eventual post-temporada. Jugar partits així al llarg de la temporada regular per Halliburton i companyia també és boníssim.
Amb aquest nivell d'Anthony Davis que hem vist avui en aquesta final, els Lakers podrien aspirar què, a la temporada regular i en uns futurs play-off?
Temporada regular, deixem-ho de moment perquè són 82 partits en ser caps de sèrie. Al final hi ha molts factors que poden determinar, no?, si ets primera plaça o no. Tampoc és el gran objectiu que té Los Angeles, diguéssim. I en clau finals de l'NBA, en clau playoff, sí que em sembla que els Lakers a aquest nivell, amb tot funcionant així, amb els secundaris contribuint com han contribuït, aquests Lakers que hem vist avui te'ls pots imaginar arribant a la final de la competició sense cap mena de dubte. És un equip que ha donat peu a molt poques fissures.
Amb LeBron que afegeix un títol i un MVP més a la seva carrera, d'aquests que l'ambició la té com a companya de viatge durant tota la seva carrera. I és una competició, creus que ha vingut per quedar-se o ja veurem, Artau? No ens precipitem tampoc.
Sí, ha vingut per quedar-se, almenys una mica de longevitat, veient l'èxit que ha tingut el cap de setmana i en general la setmana a Las Vegas, segur que tindrà, sobretot perquè el que dèiem al principi, que l'hagin guanyat LeBron i els Lakers et dona corda. No sé fins a quin punt, per exemple, et poden aparèixer fantasmes, no, com alguna petita revolució que vam veure en l'All-Star que després va morir ràpid, com al final de l'Ending i tal, però en tot cas sobretot ja et dic, em centro en aquesta setmana perquè les col·laboracions que hem tingut, ja saps que jo no era un gran fan de l'Incision Tournament com a tal, però aquesta setmana li he vist tot el sentit amb les eliminatòries i em sembla que és una idea que accentua la competitivitat de l'NBA en els mesos de novembre i desembre, sens dubte.
Una ràpida de l'est i de l'oest, un altre dia ja amb calma analitzem com tenim la temporada i ara que s'aproparà també al Nadal. A l'est, Orlando va com un tiro, no?, aquest any, Artau?
Sí, Orlando, bé, doncs ja porten diverses temporades un parell de creixement molt orgànic amb els Franz Wagner, Paolo Banchero i companyia, i ara ja comencen a estar en la plenitud competitiva, o no en la plenitud competitiva, però vaja, comencen a estar en el punt de maduració que ja veus els resultats, no, de com poden contribuir a impactar la Lliga. En defensa són molt difícils de superar perquè són molt grans, i en atac, doncs vaja, tenen una mica de tots els perfils i un parell de jugadors que podrien convertir-se en estrelles de la Lliga aviat, amb la qual cosa són un equip molt entretingut i al mateix temps no és molt dur d'arrossegar.
A l'oest, que tenim Minnesota i Oklahoma dalt de tot, qui acabarà liderant l'oest, però, al final de la lliga regular? Hi ha opcions que sigui algun d'aquests dos o no?
Bé, jo crec que Minnesota té possibilitats prou reals per profunditat de la rotació i també perquè estan trobant maneres de que tothom contribueixi a banda d'aquest binomi Anthony Edwards-Gobert, en el qual de tant en tant s'hi suma fins i tot a Karl-Anthony Towns. I per altra banda, amb Oklahoma, el tema és que no li vull posar barreres, però no hem d'oblidar que són molt joves. Jo et diria que el liderat ha d'estar entre Minnesota, si vols, ara, i jo no descartaria, evidentment, a Denver Nuggets, tan bon punt estiguin de nou al seu punt de forma ideal.
I els Clippers comencen a funcionar una miqueta, o ho sembla, com a mínim, a nivell de resultats?
Bé, amb altibaixos, també amb una mica de les circumstàncies del calendari, que ara ha estat una mica més amigable, no? Sobretot amb aquests enfrontaments que hem vist darrerament amb els Warriors, que els està costant ser consistents. En atac van millorant, no? Sobretot aquesta inclusió de Russell Westbrook a la segona unitat. Agilitza molt les coses, tenen molts jugadors que poden fer 30 punts per partit, és que gairebé qualsevol dels Harden, Kawhi, Paul George, Westbrook et pot guanyar el partit sol. Bé, ja veurem quan arribi un tram de temporada més exigent, a veure si són capaços sobretot de pujar el llistó defensiu.
La setmana que ha vingut nou rècord de Doncic va acumulant rècords un rere l'altre, ara ja ve allà que ho compten tot, primer triple-doble al descans amb 25 punts o més, clar, la criatura va fotre 29 punts, 10 rebots i 10 assistències al descans, que això hi ha molts jugadors que no els faran en gairebé tota la seva carrera. Aquest va fent, i a més l'equip també més o menys li està responent, Artau, no?
Sí, van començar molt forts la temporada, darrerament els ha costat una mica més en termes col·lectius, però Doncic no afluixa i a més és un jugador que t'eleva el sol, les possibilitats base, diguéssim, del propi equip. Ara Dallas està una mica inquiet perquè han evitat una lesió greu de Kyrie Irving, però hem de veure quan, si es perd partits alguna setmana o el que sigui, podria haver estat molt pitjor, per sort no té danys estructurals, però vaja, en tot cas, Doncic és un jugador sistema que t'apropa la victòria. I vaja, vull dir, és que doncs, aquell partit que tu deies, és que hi ha jugadors que ni sumant les actuacions de dues setmanes farien 29 punts, 10 rebots, 10 assistències.
I l'última, aquesta sí, qui guanyarà menys partits quan acabi la temporada regular, Detroit o San Antonio?
Ara mateix sembla que Detroit, eh?
Detroit, en porta dues, Detroit, eh?
Sí.
S'ha de ser dur, ser jugador de Detroit ha de ser dur, eh?
Sí, veig que d'aquí un mes hi ha un Detroit San Antonio.
Home, ja. Apunta manera, és com un Getafe Almeria, això, gairebé, a la Lliga de Futbol, un Detroit San Antonio.
Déu-n'hi-do, però sense que cap equip tingui un Wembanyama, eh?
Això és veritat. Artau, et deixo que vagis a celebrar el títol dels Lakers en l'Incision Tournament. Que vagi bé, adeu-siau.
Adeu.
Amb els Lakers campions de la Copa de l'NBA, i a partir d'ara què? Now I've been fighting to make A la primera divisió acaba de finalitzar el primer partit del diumenge, el de l'Atlètic de Madrid, amb victòria, però patint, de l'equip matalàs. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ha guanyat 2-1 al Cuel Almeria a casa, amb una primera meitat plàcida pels de Simeone, que s'han avançat amb les dianes de Morata i Correa, però a la segona meitat se'ls ha complicat el partit arran del 2-1 de Leo Baptistau. L'Atlético ha jugat bona part d'aquesta segona meitat tancat al darrere, ha acabat demanant l'hora. L'Almeria ha xutat 15 corners, però al final, a l'estil Cholo Simeone, victòria contra el CUE de l'Atlético per la mínima, però que el situa a 5 punts del Real Madrid, a 5 punts de moment del líder, i recordem-ho, amb un partit pendent.
Empat amb el Barça, ara mateix a la classificació, a l'espera del que passi en aquest Barça en Girona, de les 9 a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys. A un quart de 5, de fet, d'aquí a res, 4 minuts, comença el segon partit de diumenge, un Granada Atlètic de Bilbao.
Sí, el Granada és penúltim, a 5 punts de la salvació, per tant, molt necessitat de punts. Avui, amb els 3 homes referència en atac titulars, amb Uzuni, Boyer i Brian Zaragoza, el futur jugador del Bayern de Múnich, i l'Atlètic Club de Bilbao, que surt amb tot perquè vol recuperar el quart lloc que ahir li va prendre la Reial Societat després de la victòria dels Xuri Urdin al camp del Villarreal. L'Atlètic Club avui amb els William, Nico Iñaki, amb Sancet i Guruceta. Xiula Ortiz Arias amb del Cerro Grande al bar.
A 7:15, Cádiz Osasuna, i com dèiem a les 9, Barça-Girona, des d'una hora abans a RAC1. A la primera divisió femenina, el Levante Les Planes ha acabat empatant a 2 al camp del Villarreal amb un gol de penal al 97 de Jessica Martínez, que li ha donat un punt a les catalanes. És novè, Levante Les Planes amb 16 punts en zona molt tranquil·la de la classificació. També ha jugat aquest migdia, Atlètic de Bilbao 1, Llevant 0. Ara mateix el Barça té 9 punts d'avantatge sobre el segon classificat. En seran 8 si l'Atlètic de Madrid guanya el camp del Betis en un partit que començarà a 5:15 de la tarda. I a 7:15 encara un altre partit en aquesta Lliga Femenina, un València-Madrid Club de Futbol Femení. A la segona divisió tenim un resultat definitiu d'aquest diumenge, el que jugaven l'Elx i el Cartagena. El Martínez Valero amb victòria del Cartagena, 1-2 al camp de l'Elx. A 5:15, Racing Oviedo, i a 7:15, Eibar Andorra i Leganés Aldenc. Tanca la jornada de diumenge a segona l'Òscar Racing del Ferrol. A la primera federació juguen 3 catalans aquesta tarda. El primer en fer-ho a les 5, el Nàstic, que rep el Tarazona, i a les 6, Lugo Barça Atlètic i Pontferradina Cornellà. I a la segona federació, jugats aquest matí, Manresa 2, la Nucía 0, Torrent 1, Sant Andreu 2 i Badalona Futur 0, Europa 0. Aquesta tarda a les 5, Lleida Esportiu Cerdanyola. Anglaterra, la Premier, tenim en joc el partit del Manchester City. Jaume Mulló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Està perdent l'equip de Pep Guardiola. 7 de la segona part, Luton 1, Manchester City 0. El gol l'ha marcat Adebayo. El tram final de la primera part, una centrada des de la dreta, bona rematada de cap del davanter del Luton, que, recordo, ja va posar en problemes l'Arsenal entre setmana, va guanyar 3-4 amb un gol al 96 l'equip d'Arteta, i de moment està superant el conjunt de Guardiola, que ha tingut un contratemps d'última hora. Haaland, s'ha sabut abans del partit, té un problema ossi al peu dret, una amenaça d'estrès als ossos del peu dret, i per tant és baixa. Veurem, Guardiola ha dit que no hi ha una data o no hi ha data de retorn i que hauran d'estar avaluant la situació del davanter noruec.
Seria la cinquena ensopegada consecutiva del City a la Premier, porta 3 empats i una derrota en les 4 últimes jornades, encara temps per reaccionar. Som tot just al 8 de la segona en aquest Luton 1, Manchester City 0. També en joc 2 partits més en aquesta lliga anglesa.
El del Chelsea a Liverpool, Everton 0, Chelsea 0, minut 8 de la segona part, i el 9 de la segona, Fulham 3, West Ham 0.
A 6:15, Tottenham Newcastle, bon partit a la Premier, el veurem també al Superesports amb el Ballera i amb el Jaume Naveira. A la Bundesliga està jugant el líder, el Bayer Leverkusen del Camín.
I està perdent, Stuttgart 1, Bayer Leverkusen 0, al 43 de la primera part. Acaba de marcar Furyk el gol de l'Stuttgart, que compta com posaria la Bundesliga si això acabés així. Leverkusen 35 punts, Stuttgart 33, Bayern 32, amb un partit menys. Per tant, els tres primers estarien en un mocador a la Bundesliga.
I mira, li marquen gol al Chelsea, que no hi ha manera que aixequi cap l'equip de Pochettino.
Doncs sí, sí, s'avancen els Toffees, celebració de l'afició de l'Everton, 9 de la segona, Cucurella, amb cara de desesperació, el defensa del Chelsea, Everton 1, Chelsea 0.
Està reaccionant bé l'Everton a la pantuflada, que és els 10 punts de sanció pels les irregularitats financeres, almenys el que li va imposar la Premier, amb una golejada entre setmana 3-0, i ara també, de moment, carregant-se el Chelsea 1-0 al seu estadi.
Estaria fora del descens.
Sí, fa pinta que no hauria de patir, que ha reaccionat bé després del que suposa, evidentment, pel cap, aquesta sanció important que va rebre l'Everton. A la Bundesliga, com dèiem, aquesta derrota d'augment del Bayer Leverkusen, a 2:45, Colònia Mainz. A la Lliga Italiana, aquest migdia, Frosinone 0, Torino 0. Ara tenim en joc un partit a la Sèrie A.
També sense gols, espectacle avui a Itàlia, 10 de la segona, Monza 0, Genoa 0.
A les 6, Salernitana a Bologna, i a 3:45 jugarà la Roma a casa contra la Fiorentina. A França, aquest migdia, ha guanyat el Nice 2-1 contra el Rennes, per tant el Nice continua segon a 4 punts del Paris Saint-Germain. Ara, en aquesta lliga francesa, tenim en joc 3 partits.
Arribant al quart d'hora de la segona part, Clermont 0, Lille 0, Estrasburg 1, Le Havre 1 i Metz 0, Brest 0.
A les 5:05, Olympique de Lyon Toulouse, i a 9:15, Lorient Olympique de Marsella. En bàsquet a la Lliga CB, aquest migdia el Joventut ha derrotat l'Obradoiro per 78-69 i presenta un balanç de 7 victòries i 6 derrotes. Mateix balanç que el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona. També el Gran Canària té 7 victòries i 6 derrotes en aquesta lluita per la Copa del Rei. També jugats aquest matí, Real Madrid 97, Gran Canària 71. Nova victòria de l'equip de Xus Mateo, que continuarà líder. Aquesta tarda, a 6:45, el Barça juga a la pista del Saragossa. Abans, a les 5, tenim un Baskonia-Tenerife i un UCAM Múrcia-València. A la Lliga Femenina, 6:45, a Sant Feliu de Llobregat, Barça-València. Allà hi serem amb el Dani Aguilar i amb el Francesc Fernández d'esmaixada.cat. I a la Lliga L'Eport, aquesta tarda juga el Força Lleida a la pista de l'Estudiantes. A la Lliga Sobal, el Barça visita la pista de l'Osca a 9:15 del vespre, i també l'handbol, la selecció espanyola juga la classificació pels quarts de final i també pels tornejos preolímpics en el Mundial. Juga l'últim partit de la segona fase contra els Països Baixos. El partit comença a 5:15 i Espanya necessita empatar per passar a la següent fase, als quarts de final. Un empat o una victòria contra els Països Baixos classifica la selecció espanyola per la següent fase, una selecció espanyola on hi juguen dues catalanes. A l'hoquei Lliga Masculina, aquesta tarda han començat ja 2 partits, els 2 últims de la jornada.
Sí, els 2 a la primera meitat i sense gols. Sant Just 0, Noia 0 i Lleida 0, Reus 0.
A la Lliga Masculina de Rugbi, una victòria i una derrota catalanes. Victòria de la Santboiana 34-19 contra el Complutense Cisneros, i derrota del Barça 47-8 al camp del Brac. A la Lliga Femenina de Voleibol, bones notícies pel Sant Cugat, que aquest matí s'ha classificat per disputar la Copa de la Reina, després de guanyar per 1-3 l'Arenal MB a Terres Gallegues a l'última jornada de la primera volta. Per tant, tercera participació consecutiva ja, sí, de les Sant Cugatenques en aquesta Copa de la Reina.
Em comentaven des del club, millor primera volta de la història també pel el Club Voleibol Sant Cugat.
Ha començat perdent el primer set, però ha reaccionat i amb aquest 3-16-1 s'ha imposat avui a la pista de l'Arenal. A la Copa del Món d'Esquí Alpí s'han hagut de suspendre pel mal temps el supergegant femení a Sant Moritz i també l'eslàlom masculí a Val d'Isère. Hi han tingut europeu de cross a Brussel·les, en plata per la selecció espanyola femenina. La victòria individual a la prova femenina ha estat per la noruega Grofdal. En categoria masculina ha guanyat el francès Sgrup. Espanya ha acabat en la 6a posició.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
11 minuts i 5:15. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Ens actualitzem al Superesports. Per on comencem?
Doncs fem un cop d'ull a les carreteres, perquè a aquesta hora hi ha problemes de circulació en algunes vies pel retorn del pont. La C14 i la C16 acumulen les principals retencions a l'operació tornada del pont de la Puríssima. De moment, ja han tornat a Barcelona i voltants 50.000 dels 250.000 cotxes previstos. Última hora des del RAC. Bernat Pareja.
Bona Retencions en les vies que tornen dels Pirineus. A la C14, 10 quilòmetres de densitat entre els hostalets de Tost i Organyà en sentit sud. A la C16, 1 quilòmetre de cua en els accessos al túnel del Cadí i congestió entre Bagà i Sant Corneli, amb dos embusos en sentit Barcelona. A la C17, congestió al pas d'aquesta via per Ripoll, també en sentit sud. Pel que fa a l'entrada a la capital i les seves rondes, fluïdesa en totes les vies en ambdós sentits de la marxa. És tot des del RAC.
En plana internacional a l'Argentina, Javier Milei ja és el nou president del país. El Congrés de la Nació fa uns instants ha jurat el càrrec com a proper cap d'estat fins al 2027.
Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina.
El líder de l'ultradreta ha sortit de l'hotel Libertador de Buenos Aires i on ha establert la seva oficina de treball és que va guanyar la segona volta a les eleccions el passat 19 de novembre per convertir-se en el nou president de l'Argentina en substitució d'Alberto Fernández. I encara en pla internacional, la cimera de les Nacions Unides contra el canvi climàtic que s'està fent a Dubai encara a la recta final. Dimarts es farà l'acord final i caldrà veure què passa amb els combustibles fòssils. Des de Doha, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana més fets i menys paraules.
We need far more ambition.
Necessitem molta més ambició per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i garantir la justícia climàtica. Malgrat les promeses i compromisos, el nostre clima està en col·lapse, les emissions estan a màxims històrics i els combustibles fòssils en continuen sent la causa principal.
Remain their major call.
Avui a la cimera també s'ha parlat de les emissions que provoca la producció d'aliments.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Tenim gol a primera, Albert.
Gol de l'Atleti Club a Granada amb una pífia del porter. Vull veure bé la repetició perquè és una centrada des de l'esquerra de... Diria que és de l'Ecue, la rematada d'Iñaki Williams. És una rematada tova al mig de la porteria i el porter Ferreira calcula malament. La pot aturar perfectament i li passa per sobre. És una de les pífies de la jornada, sens dubte, i com va el Granada de necessitat de punts, és un regal per aquest Atlètic Club, que va llançat 6 de la primera. Granada 0, Atlètic Club 1.
Que ve un punt còmic, l'acció és de, amb tots els respectes, ara que es faràs, crec que encara es deu continuar fent el partit de la Marató, d'aquí poc, és típica... aturada sí. O no aturada sí, sí. Del porter que es posa el dia del partit de la Marató, la porteria, perquè calcula tan malament, sí, sí. Es pensa que la pilota li arribarà a les mans, li bota al davant, no. Posa les dues mans així i l'acaba superant.
Fins i tot sensació que sense llançar-se l'aturava.
Bueno, és que anava molt no, molt no, 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 rematada.
És correcte, és així. Es,
sí,
es planta...
es queda dempeus i jo crec que li ve el cos i l'hagués pogut agafar.
Sí, sí.
No sé, realment, si ets aficionat del Granada, vaja, si ets de Tebas, que deu tenir segur un departament que mira allò de les apostes, és per mirar el porter del Granada, perquè, ostres...
El Meia no ha sumat i el Granada, que va camí de tampoc fer-ho, amb aquest ajut del seu porter, el Meia 4 punts, el Granada en suma 7 només en aquesta classificació, i el Celta 9, el Celta que encara ha de jugar aquesta jornada, però que té 9 punts enfonsats els 3 en aquesta zona baixa, zona de descens. Tenim gol a la Premier, Mollom.
Sí, empata el Manchester City al camp del Luton. Luton 1, Manchester City 1, ha marcat Bernardo Silva, el portuguès, som al 18 de la segona part. Per tant, de moment posa el primer esgraó per intentar la remuntada al conjunt citizen.
Una pausa i timbals.
RAC 1.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Superesports amb Xavi Puig.
5 minuts i dos quarts de 5, ja guanya el City. Mollom.
Sí, ha remuntat en qüestió de 3 minuts. Per cert, el primer gol, si podeu, recupereu-lo, perquè és una rosca deliciosa de Bernardo Silva. Protesten els jugadors del Luton, però el City ha fet el segon. Ha marcat Jack Grealish, que avui tornava de lesió. No va poder jugar entre setmana contra el seu exequip, contra l'Aston Villa, avui sí. I marca el 10 del City, 19 de la segona part. Luton 1, Manchester City 2.
Ara sí, 5 minuts i dos quarts de 5, la millor hora, sens dubte, perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Fa una setmana, en Miquel Àngel Domínguez, fisioterapeuta granollerí de 53 anys, va participar a la final de l'Ultraman de Hawaii.
Sí, una animalada que t'obliga a fer 515 quilòmetres en 3 dies, en total. En Miquel Àngel s'hi havia classificat participant a un altre Ultraman i era un dels 40 atletes d'aquesta final de Hawaii que finalment no ha anat com ell hagués volgut. No li podem treure mèrit perquè es tracta de fer 10 quilòmetres de natació i 145 quilòmetres amb un desnivell de 2.500 metres en bicicleta el primer dia. El segon són 280 quilòmetres en bicicleta amb 2.400 metres de desnivell i el tercer i últim dia ha de fer 84 quilòmetres de carrera, és a dir, dues maratons. Tot això lluitant contra el crono perquè hi ha un límit, hi ha un temps de tall per poder fer tots aquests quilòmetres.
Hola, Miquel Àngel Domínguez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Recuperat ja o no d'aquesta aventura a Hawaii?
Sí, sí, ja ha passat justament una setmana. No, encara no arriba una setmana, però sí, ja està tot recuperat.
No, perfecte, doncs ens n'alegrem. Tu ets fisioterapeuta, de fet, a més, no? Per tant, deus saber bé com tens el cos ara mateix, o els que sou fisios potser no sou els millors pacients, tampoc.
No, sí, jo, a veure, ja em cuido bastant dintre de lo que puc, amb els meus fisios, que estem allà al despatx, però bueno, sí, aquí més que res, jo crec que ara és recuperar-me psicològicament del pal que no una altra cosa.
Repassem una mica la teva història. Per què has volgut fer aquesta animalada d'aquest Ultraman? Recordem, 10 quilòmetres de natació a l'oceà Pacífic i 145 quilòmetres de bicicleta el primer dia, el segon són 280 de bicicleta i el tercer 84 quilòmetres de cursa, que són dues maratons. Per què un Ultraman, Miquel Àngel?
Bueno, cal recordar que per anar a Hawaii, en aquest cas, has d'haver acabat ja un Ultraman. O sigui, que el 19 ja vaig acabar l'Ultraman de Florida. Si no, no es pot anar a Hawaii. Hawaii és com la final, per dir-ho d'alguna manera. Però, bueno, jo crec que al final són reptes que es posen a la vida. Tinc la sort que treballo amb esportistes d'èlit i, no sé, sempre, pues, al final t'acabes en contagiant una mica d'ells mateixos. Bueno, tot i que jo tota la vida he fet esport, i al final l'únic que he volgut sempre, pues, ha sigut superar-me a mi mateix, perquè al final això només ho pots fer per tu mateix, no per ningú.
I com t'havies preparat? Perquè, clar, una cosa és sortir a córrer, fer, no sé, 10-20 quilòmetres als caps de setmana, però preparar un Ultraman requereix de molt temps, molta dedicació. Com ho fas, això?
Bueno, t'he de dir que ha sigut molt complicat aquest any, perquè porto tot un any entrenant, però bueno, per la meva feina, com saps, treballo amb esportistes, i estic 230 dies fora de casa, per tot el món, pues, recorrent circuits, bueno, treballant amb pilots, no? Llavors, clar, se m'ha complicat molt més de lo que voldria, perquè córrer sí que puc entrenar-ho, perquè gràcies a Déu pots córrer en qualsevol posto del món, però clar, el tema de bicicleta i natació ha sigut més complicat, amb la qual cosa he hagut de comprimir molt més quan estava els dies que he estat a casa, d'apretar al màxim. Però bueno, la veritat és que és molt complicat, perquè compaginar la feina, la família i els entrenos és sigut bastant difícil.
I arriba el dia que has de viatjar cap a Hawaii. Amb qui viatjaves? No anaves pas sol?
No, anava amb el Víctor Fernández, que és el meu amic de tota la vida i soci de la meva empresa. I després allà és obligatori com mínim 3 persones. Llavors allà hi havia un matrimoni canadenc que eren voluntaris, que han estat amb mi tots els dies de cursa.
I ells feien una mica de suport logístic, també?
Sí, sí, feien logístic, psicològic, tot. O sigui, perquè ells, tant tant em preparaven doncs, tot el tema de menjar, suplementació, que jo ja l'havia preparat prèviament, però bueno, s'encarregaven de donar-m'ho en tot moment, està sobre meu. I en el cas de, del dia tercer dia, el dia de la cursa, i un d'ells, l'home del matrimoni canadenc, va córrer amb mi 55 quilòmetres. Llavors ell em portava, doncs, ell portava la motxilla, diguéssim, doncs, amb les begudes que m'anava donant, els gels, i bueno, anaven, tot i que cada quilòmetre ens trobàvem amb l'assistència nostra. Llavors ell, jo seguia corrent i esperava, repostava, diguéssim, o ens donaven unes, per refredar-nos, per refrescar-nos, però diguéssim, jo seguia corrent i l'altre s'encarregava d'omplir coses.
I què va passar a l'arribada? Perquè va ser una mica accidentada ja. Per començar, no va anar del tot bé, no?
Ja va començar tot malament a l'aeroport de Barcelona, que, bueno, sorprenentment anàvem per via a Canadà, i a Canadà, on que no sortís de l'aeroport, has de tindre un visat. I, bueno, va haver un problema amb el visat i no em deixaven sortir de l'aeroport de Barcelona. Ja per començar això a les 3 de la matinada. Al final va poder solucionar, però quan vam arribar a Canadà, em criden a l'avió que havien de parlar amb mi i és que m'havien perdut la bicicleta. Llavors vam arribar a Hawaii sense bicicleta i, bueno, la bicicleta de fet va arribar el dia abans de començar la cursa. Amb la qual ja va ser un estrès que no interessava.
Clar, i això també suposo que acaba afectant i no comença la competició en les millors condicions possibles.
Sí, em va afectar, però no vull pensar. La veritat és que ha sigut, bueno, ha sigut un cúmul de circumstàncies. Bueno, i tot va començar i es va torçar al mar, no? Però sí que la veritat és que ja començar amb l'estrès de tindre que buscar una bicicleta de lloguer, bueno, de pensar que ja no tenies tota la suplementació, estava dintre de la capsa de la bici, bueno, va ser una mica, va, un estrès, però no vull pensar que va ser, això potser va ser un puntito més, no?
Doncs a veure, expliquem-ho, Miquel Àngel, arriba el primer dia, la primera prova, 10 quilòmetres nadant, al mar obert, al Pacífic, i què passa?
Pues res, sortim a les 6 i mitja del dematí, bueno, hi havia mala mar, 1,20 m d'onades, però per tothom, evidentment, i res, van començar la cursa, vaig començar a nadar tranquil·lament, ostres, agafar respiració, anar fent, i la veritat és que fins a quedar una milla, o sigui, ja portaríem doncs, 8 quilòmetres 400, es va torçar molt al mar i llavors ens van vindre, jo ja anava a l'últim perquè vaig vomitar 5 vegades i anava malament, però de temps anava bastant bé. El que passa és que això, no? Quedant menys d'una milla, ens van vindre amb una moto d'aigua i una barca dient que ens havien de fotre cap a dintre del mar perquè no hi havia manera d'entrar per les onades a l'orilla. Llavors van tindre que fer un quilòmetre més, que aquest quilòmetre més em va costar quasi 2 hores, perquè anava allà fos. I ja va sortir de l'aigua a les 5 hores 20, el tall era 5 hores 30, i bueno, vaig sortir com vaig poder de l'aigua, no em va donar temps a fer res més que canviar-me corrents i sortir amb la bici, però clar, el problema que hi havia és que anava amb la bici, anava buit, havia, com t'he dit, vomitat 5 vegades, estava totalment buit, però clar, no m'entrava res, tot el que intentava ficar-la, doncs, tal com el ficava, el treia. I fins a les 4 hores d'anar amb bici, o sigui, ja portava 10 hores, no vaig començar, diguéssim, a funcionar una mica, no? El problema va ser que quan portava 125 quilòmetres, ja va arribar el tall, les 12 hores, i ja van parar i em van dir, ja s'ha acabat i ja estàs fora de cursa.
Clar, perquè a banda d'aquesta exigència de 10 quilòmetres de natació, 145 quilòmetres de bicicleta, hi ha un temps límit, que són aquestes 12 hores que comentes, no? A tu et van faltar 20 quilòmetres, doncs, no?
Sí, em van faltar 20 quilòmetres. De fet, podia seguir, el que passa és que tant el meu equip com l'organització, ja ells anaven parlant amb el cotxe i clar, ells van decidir parar-me perquè ja era totalment fosc. Estava plovent i hi havia vent en contra i em deia, Miquel Àngel, si és que per molt que vulguis arribar, et queden 2 hores al ritme que vas ara mateix, ja estàs fora de cursa i si vols sortir demà o intentar-ho, és una estupidesa seguir, no? I em van parar. Al final el meu equip es va creuar amb el cotxe i em van parar.
Per tant, vas prendre la decisió de plantar-ho, de deixar l'etapa i de continuar competint fora de competició però intentar acabar la prova, no?
Sí, o sigui, era l'opció, en el primer moment doncs, molt enfadat amb mi mateix, evidentment, no? I amb els meus companys perquè em paraven, perquè jo volia seguir, però va ser la decisió més intel·ligent, evidentment.
I llavors, pues sí, amb tota la ràbia del món, no vaig poder arribar, però vaig dir, aquí hem de seguir, hem vingut aquí, porto tot un any entrenant, tots els amics, la família, tot el que han patit per aguantar-me, pues, això, no? Anar a un sopar i dir, jo me'n vaig, que me'n vaig demà a entrenar, o qualsevol cosa que has hagut de sacrificar, pues no volia fallar i volia seguir.
I com va anar, doncs, sense aquesta pressió de competir en un temps límit i sabent que ja estaves fora però que podies continuar a Hawaii, com et vas sentir tu? No sé si estaves decebut o un cop paït això ja vas pensar en una altra cosa.
Bueno, la veritat és que estava molt decebut amb mi mateix i ja et dic, no, demanant perdó a tothom que em deien, però tio, que has demanat perdó, aquí has de demanar perdó, no? Però estava molt ofuscat amb mi mateix i enfadat amb mi mateix. De fet, el segon dia vaig sortir i es va tornar a complicar, no? Perquè ja sortia, pues, amb el coco no surts bé, perquè estàs una mica fora de lloc i de tot, i vam sortir la cursa a les 6:30 de la matinada una altra vegada. Els primers 70 quilòmetres van ser, pues, tota l'estona plovent i vent en contra. Al quilòmetre 80 em vaig caure amb la bici, vaig vomitar una vegada abans, al quilòmetre 80 em vaig caure amb la bici, i al 90 jo mateix en aquell moment vaig dir, fins aquí he arribat, són massa senyals, i fins aquí he arribat. I vaig, en aquest moment sí que vaig trucar ja als meus companys i vaig dir, tio, no puc més, o sigui, aquí em quedo.
No, t'entenc. I el tercer dia què?
El tercer dia, pues, mira, per mi, i parlant amb els meus que em fan el suport, no?, que em deien, tio, disfruta, corres el que t'agrada més, ha passat el que ha passat, estàs com estàs, però intenta disfrutar i fer aquest dia per tu mateix, egoistament, i disfrutar-lo el màxim possible dintre que són 85 quilòmetres, no? I la veritat és que vam sortir el diumenge a les 6 del matí i, pues, m'ha costat molt arrencar perquè, bueno, psicològicament et venen tots els mals i tots els fantasmes. Però la veritat és que vaig començar molt bé, vaig començar a disfrutar, vaig passar la primera mitja marató amb 2:04, vaig passar la marató amb 4:16, vaig passar la tercera mitja marató amb 6:46, i vaig començar a trobar-me superbé, i de fet a Florida vaig tardar 11:21 en fer els 85, i aquí vaig tardar 9:30, vaig arribar al 6è. Fins al quilòmetre 80 vaig anar quart sense saber-ho, però vaig fer-ho disfrutant, i com li deia a tots els meus amics i la família, no?, cada quilòmetre he anat pensant en un de tots els amics que tinc i he corregut amb ells, no?, evidentment virtualment, no?, però va ser un bon sabor de boca, aunque va ser un cap de setmana fatal, però vaig acabar molt content i era pensant en, pues, que hem d'acabar això com sigui, no?
No sé si ara és un bon moment per preguntar-t'ho, però amb tot això que estàs explicant, amb tot el que has passat a Hawaii, tens ganes de tornar-ho a intentar més endavant o ja no ens vols tornar a sentir a parlar mai més?
No, sincerament ja ho tinc més que pensat i haig de tornar i acabar-ho. Evidentment, l'any que ve no crec que pugui, principalment per un tema econòmic i bueno, també de feina, però a nivell de classificar-me no hi ha problema perquè ja estic classificat per al Mundial, o sigui, puc tornar. I jo crec que si Déu vol i tot va bé, el 25 ho intentaré, si tot va bé i tot respecte, podria fer-ho i llavors sí que tanca el cercle, no? Però no puc deixar que aquesta cursa m'hagi guanyat.
És curiós, eh? Dius que la cursa t'ha guanyat. Tu havies anat amb temps per conèixer una mica el lloc, perquè a Hawaii no hi havies estat mai, suposo.
Mai, no hi he estat mai.
Ara sí, eh? Ara ja saps que hi ha. No sé si el clima influeix, també.
Influeix tot. És una illa molt bonica, per cert, però és increïble que, per exemple, la cursa a peu, perquè al final amb la cursa aquesta el que fas és donar tota la volta a la isla sencera, ¿vale? És Big Island, és la isla més gran de Hawaii, i és molt curiós perquè la part de bicicleta, o sigui, a part de l'oceà, doncs, els últims 3 quilòmetres són molt complicats. La part de la bicicleta, des de que puges al volcà, bueno, abans, està plovent, plou cada dia. Llavors, és curiós que una part de l'illa està plovent a mares i la part que van fer amb la cursa a peu és una de les segones, un dels segons llocs més calorosos del món. Dius, ostres, són uns contrastes molt, molt estranys, no? Llavors, sí que el clima influeix, però bueno, que jo crec que bueno, a vegades les coses surten i a vegades no, i com deia la meva dona, diu, estàs mal acostumat perquè tot el que t'has proposat fins ara, doncs, ho has assolit, curses com la Marató de Sables, el primer Ultraman, Ironman, totes les coses que hem fet i tant, tot el que he fet, doncs, gràcies a Déu sempre ho he acabat tot, i alguna vegada m'havia de tombar, per físic, per coco, per el que fos, no? I bueno, doncs ara queda aquest repte d'acabar-ho.
La teva feina, com dius, et fa voltar per tot el món. Ets fisioterapeuta que treballes amb gent com Laia Sanz o Carlos Sainz, és a dir, que segueixes, per exemple, els pilots del Dakar, no?
Sí, sí, de fet, ara, bueno, en 3 setmanes marxem cap al Dakar. Jo estic amb Honda, o sigui, soc el terapeuta de Honda oficial, HRC. Aquest any en concret, a més, doncs, portaré el Carlos Sainz, un detall al final que ha tingut Honda, perquè Carlos volia que tornés amb ell. Jo, Carlos, havia estat a 4 anys amb Peugeot amb ell, però bueno, al final me'n vaig anar, quan vam canviar d'equip, jo me'n vaig anar cap a Honda i sempre hem tingut molt bona relació i bueno, l'any passat, com sabeu, doncs es va trencar 2 vèrtebres i bueno, aquest any volia que l'ajudés i bueno, al final doncs Honda s'ha portat molt bé i han arribat a un acord i podré portar-lo cada dia després dels meus pilots, per suposat, però bueno, que sí, que el Dakar en 3 setmanes estem ja direm anant cap allà.
Segurament ets una de les persones amb qui més confien, no?, aquests esportistes d'elit.
Bueno, al final, quan estàs treballant amb el cos, és una cosa molt personal, però bueno, com ja sabràs, amb els esportistes, quan tu fas aquest tipus de feina, no només fas la teva feina, no? Ens encarreguem de la suplementació, ens encarreguem de... Fas sense ser-ho, per suposat, i respectant, no? Fas de psicòleg, fas de tot, perquè al final... És el seu moment, és el seu moment de poder explicar o si han tingut algun problema, o si no es troben bé, o si es troben bé, saps? Al final tenen la confiança de parlar amb tu i d'explicar els seus problemes, no?
I són obedients? Fan cas del que diu el fisioterapeuta?
Bueno, hi ha de tot, però bueno, la veritat és que jo tinc la sort que treballo sempre, som molt professionals i llavors, evidentment, a un professional a vegades és difícil dir-li les coses, no?, perquè ja saben molt i a vegades les coses s'han de saber com dir les coses, no?
El fet que el Dakar es faci a Aràbia des de fa ja alguns anys, a tot modifica alguna, en alguna qüestió la teva feina?
No, diria que per les assistències, no només per als fisios, sinó per als mecànics i per tot, és més còmode que quan hem estat a Sud-amèrica, per exemple, perquè pues, ja, nosaltres saps que ens movem cada dia, o sigui, al final som nòmades i cada dia estem en un lloc diferent, no? Les carreteres són millors, les instal·lacions són millors, llavors amb això hem guanyat bastant. Vale, lo que sí que clar, no hem guanyat és que per exemple a Sud-amèrica pues, l'ambient era molt maco, hi havia molta gent a la carrer, molta gent esperant la cursa, i ara bé Saudi és no, ni Déu segueix la cursa, o sigui, estem allà però realment no hi ha ni un fan de res, no? O sigui, al final són la caravana que som i ja està, no hi ha ningú més al carrer.
Massa tranquil·litat potser, no?
Sí, és diferent.
Mm-hmm. En tot cas, és feina d'equip, com dius, les teves mans són molt importants, com ho era també a Hawaii, doncs, la gent que t'ha acompanyat i que són els que t'han fet aturar-te quan creien que era l'opció més viable. Hi havia un altre espanyol en competició, oi?
Sí, estava l'Ismael Franco, un altre noi que és de Madrid, bueno, és gallec però viu a Madrid, i ell sí que, per sort, va poder assolir-ho, i supercontent de poder saber que ell va poder assolir-ho, no? La veritat és que es fa molta germanor, no? Perquè una de les coses que comentava el meu company, el Víctor, no? Que, ostres, és increïble que estàs competint, però tothom t'ajuda, saps? Nosaltres, per exemple, a la cursa a peu vam tindre un problema amb el cotxe, perquè vam punxar, el meu, és que ens ha passat a tot, vam punxar, llavors, clar, jo durant un moment no tenia assistència, jo seguia corrent, jo sabia que havíem pinxat, però jo no volia pensar i seguia corrent, no? Pues ràpidament ja van començar a trucar, ostres, que un equip, en aquest cas espanyol, ha punxat, tal i qual, i mira, al moment ja va vindre una pick-up d'uns mexicans, que s'havia retirat també, i ja se'm van posar al costat, van passar pel meu cotxe, van agafar material meu, i es van passar allà a l'Arcén, van dir, mica, Àngel, a partir d'ara som la teva assistència. I van estar ajudant-me, tothom preguntant, gent que anava davant, pues, l'assistència, Miquel, vols gel, necessites aigua, o sigui, la veritat és que és una passada que, tot i que estàs competint, és molt sa tot, o sigui, la gent, tothom s'ajuda.
És que al final això és una final amb una quarantena de competidors, hi ha 40 atletes, no sou 200, no? No penalitzen aquestes ajudes, no?
No, zero. O sigui, tu el que no pots fer, per exemple, amb la bici, sí que no et poden ajudar, tu no pots fer dràstima amb la bici, i amb el cotxe, pues, quan vas tu a la bici, es poden parar en certs punts només, no? Però la cursa a peu, com en aquest cas a Hawaii, corres com una espècie d'autopista, per dir-ho manera, una carretera, llavors ells a l'Arcén es poden parar, saps? I llavors tu vas passant, i clar, pues, ells l'assistència, pues, et donen la beguda, el que sigui, tu pots anar, ells, diguéssim que tu els passes, ells s'arrenquen una altra vegada, passen un quilòmetre, tornes a parar, passen un quilòmetre, tornes a parar, i la veritat és que en aquest sentit està molt bé, perquè tothom et pot ajudar.
Doncs Miquel Àngel, amb paciència, anar fent Guardiola, esperem veure't, com dius, d'aquí a 2 anys una altra vegada a Hawaii i poder explicar que l'experiència ha estat molt millor que la d'aquest any.
Sí, la veritat és que una cosa queda clara, sé lo que, les coses que he patit, a veure, lo de l'aigua no el puc evitar perquè si em poso malalt, però ha sigut una cosa, vull pensar que ha sigut excepcional, però bueno, m'ha passat i això ja m'ha condicionat, però també sé els errors que he comès i evidentment pues, entrenarem i prepararem per no cometre'ls i intentar assolir-ho i acabar-ho.
I molta sort també al Dakar amb l'equip Honda.
Moltíssimes gràcies, esperem també que dir-te que hem guanyat.
Molt bé, gràcies Miquel Àngel, merci.
Moltíssimes gràcies Gemma, per tot.
Adéu-siau.
Adéu.
I abans d'arribar, com sempre, a la meta de l'Ultrasports, amb el Miquel Pucurull, avui ens destaca l'altruisme i les cames del britànic Gary McKim.
Amigues i amics, hi ha pocs esports com el córrer que generin tant altruisme. L'any passat, un anglès de 53 anys, de nom Gary McKim, va fer 42 quilòmetres i 195 metres cada dia. És a dir, una marató diària per recaptar fons per a la investigació sobre el càncer. Una malaltia que va causar la mort del seu pare, i ell volia, d'alguna manera, col·laborar en la lluita contra la xacra. Va començar l'odissea l'1 de gener i la va acabar el 31 de desembre. Va córrer ni més ni menys que 15.330 quilòmetres en total, a raó de gairebé 300 a la setmana, aconseguint 1 milió de lliures en donatius. Per descomptat, no és un atleta professional. Corria cada matí a partir de les 6 i feia teletreball per les tardes. Les maratons les va fer sempre al voltant de les 4 hores, completant l'última en 4 hores i 22 minuts. No era la primera vegada que participava en una bona causa. Aprofitant les vacances de la feina altres anys, va travessar Brasil de banda a banda en bicicleta. Va pujar al Kilimanjaro. Va creuar el canal de la Mànega a rem i, com a assaig de la seva darrera gesta, el 2021 va córrer 110 maratons en 110 dies, sempre en favor d'alguna entitat benèfica. En acabar l'última, Gary McKee va escriure en el seu diari: dia 365, treball fet. També hi va escriure: m'importa un rave que corre una marató cada dia es consideri un rècord Guinness. L'important no són els rècords, sinó ajudar la gent. Fins al cap de setmana que ve, correu o corregeu molt.
Li farem sempre a casa al Miquel Pucurull. I la setmana que ve més. Fins la setmana que ve, Gemma, adeu-siau.
Fins la setmana que ve.
12 minuts i les 5, partit de primera, el tenim aturat, aquest Granada 0 Atlètic de Bilbao 1, des de fa una bona estona, Albert, per un incident a la graderia.
Sí, fa un quart d'hora que s'ha aturat el partit, pel que sabem, hi ha hagut un aficionat que s'ha desmaiat. Ha estat Unai Simón qui ha avisat l'àrbitre, l'àrbitre ha aturat el joc i els serveis mèdics del Granada han anat ràpidament cap a la zona, també de l'Atlètic Club, a interessar-se per aquest aficionat, que ha patit una aturada cardiorrespiratòria i entenc que estan esperant que arribin les assistències o l'ambulància per endur-se'l, o l'estan reanimant. No tenim molts detalls, però evidentment el partit està aturat, els jugadors sobre la gespa pilotejant, i estan acabant de rebre les últimes informacions i evidentment la prioritat és l'estat de salut d'aquest aficionat.
A primera, per tant, el partit aturat. A segona tenim un partit en marxa, de moment amb empat a 1 al marcador, al camp del Racing, Racing 1, Oviedo 1, i en futbol internacional, Molló, com li van les coses al City i al Leverkusen?
Continua guanyant el City, Luton 1, Manchester City 2, 43 de la segona part, amb aquests dos gols que ha marcat en 3 minuts l'equip de Guardiola per remuntar el gol inicial dels locals. Recordo, gols de Bernardo Silva i Grealish, i el Leverkusen empatat al camp de l'Stuttgart, ha marcat Florian Wirtz, 10 de la segona, Stuttgart 1, Bayer Leverkusen 1.
A la Lliga Femenina, guanyant l'Atlètic de Madrid 0-1 al camp del Betis, se situaria segona, 8 punts del Barça, l'equip mata la C. I tenim el Mundial d'handbol, un Espanya-Països Baixos, decisiu per la selecció espanyola, Albert.
Espanya necessita empatar com a mínim per accedir als quarts de final, al 17 de la primera, és a dir, en falten 13 per arribar al descans, està perdent de 2. Països Baixos 7, Espanya 5.
Una pausa i a la tornada parlem del Dakar. Ara ho fèiem una mica amb el Miquel Àngel Domínguez, que se'n va com a aficio a treballar al Dakar. Ara ho farem des d'un altre punt de vista aquí al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
No el despertis. Deu estar somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2 i mig del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé entra a la nostra web, m10selection.com.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs buscant la moto dels teus somnis? Aprofita les ofertes de final d'any de Motovivo i estrena moto. Tota la gamma KTM, Husqvarna, GasGas, CF Moto, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi a Motovivo, on també trobaràs una àmplia selecció de motos d'ocasió i un exclusiu espai dedicat a equipament i complements pel motorista. T'esperem a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 63. Visita'ns a Motovivo.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Superesports amb Xavi Puig.
Baby,
6 minuts i les 5 de la tarda, Superesports a RAC1, fins a les 8, que arrencarà ja tota la prèvia del Barça-Girona, avui a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys. El partit de primera que teníem parat al camp del Granada, encara el tenim més aturat, Albert, perquè els jugadors se'n van cap a vestidors.
Sí, han abandonat ja el terreny de joc, han rebut les instruccions de marxar cap a vestidors, per tant, preocupació per l'estat d'aquest aficionat a la graderia, amb una aturada cardiorrespiratòria. Els aficionats que continuen al seu, a la seva localitat, però evidentment ara tots pendents de les informacions que arribin sobre l'estat de salut d'aquest aficionat.
En futbol internacional s'acaba a punt d'acabar-se en temps afegit al partit del City, Mollom.
Sí, a veure si en té una última al Luton. Som al 94 i anirem fins al 96. Ho dic perquè el Luton ara penjarà una pilota a l'olla. Recordo Luton 1, Manchester City 2. Serà una de les últimes pel Luton.
El Leverkusen empatant, de moment a 1 a la Bundesliga.
Empatant, recordo, Stuttgart 1, Bayer Leverkusen 1, s'havia avançat l'Stuttgart, empatat a Birs pel Leverkusen en aquesta segona part, som al minut 16 de la segona.
I li han fet el segon al Chelsea, a la Premier.
Marcat Dobin al segon, Everton 2, Chelsea 0, som al 94, anirem fins al 97.
El 5 de gener, d'aquí no res, arrenca el Dakar, que s'allargarà fins al dia 19, una nova edició a l'Aràbia Saudita. Avui a l'estudi de RAC1 ens acompanya el Xavi Colomer, membre de l'equip esportiu del Dakar, enguany responsable també del recorregut del Dakar Clàssic i també de la Mission 1000, i en anys anteriors també responsable del roadbook del recorregut principal. Hola, Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
Quin és el teu primer record del Dakar? Allò, si anem enrere, allò, la primera relació televisiva o com fos amb el Dakar, quina és?
Jo recordo molt, la veritat és que no sé com em va venir, però jo recordo molt que a l'època de Televisió Espanyola, jo que veies els programes que feien també, que encara ho fan diari cada nit, que feien
aquell campament,
exacte, el campament amb el foc i el corralí, amb aquell locutor, aquell periodista que es deia Freile, em sembla que es deia Freile, i recordo molt això, i això va ser una mica el que em va enganxar, i veure aquelles imatges d'aquella gent amb aquells tot terrenys per Àfrica, tot això em va enganxar moltíssim. Després ja, amb el pas del Dakar per Barcelona, el 89, etc, i mira, aquí vam estar, no sé com m'he arribat a parar aquí.
Perquè tu has estat d'anar amb moto sempre, o no? O
no, jo moto no sóc gaire motero, mai. Sóc més de camió, sobretot.
De camió.
Jo el Dakar sempre he estat, quan l'he fet en carrera, en cursa, l'he fet sempre involucrat amb camions, i després a l'organització.
El teu primer contacte amb el Dakar, per tant, allò anant-hi, quan és i fent què?
Jo el primer Dakar que vaig fer va ser el 2005, que sortia de Barcelona precisament amb camió. Portava un 6x6 d'un equip fent l'assistència, que abans es feia, feies l'assistència pràcticament fent el mateix recorregut que els participants, i va ser el meu primer contacte. En vaig fer 3 a Àfrica, després n'he fet 6 a Sud-amèrica, i ara els que portem a Arabia Saudita.
3 amb el Pep Vila, no? Amb el Ibeco, aquell, que allò devia tirar, aquell Ibeco tirava fort, no?
Fins ara anava una mica com d'assistència darrere, anava... Fins que el Pep em va proposar fer-ho de copilot, i m'hi vaig apuntar ràpidament, i, ostres, van ser 3 anys molt xulos, m'agrada molt.
Home, allò, aquella bestiota...
Sí, no, la veritat és que nos portàvem 900 cavalls amb 10.000 quilos, encara no, i anava ràpid, bé.
I com entres a formar part de l'equip esportiu del Dakar per formar part de l'organització i fora de la carrera,
com si diguéssim? Jo vaig començar, després d'aquests 3 anys amb el Pep, vaig parlar amb el Marc Coma, que en aquella època era parlo del 2017, era el director esportiu del Dakar d'aquells 3 anys, últims 3 anys de Sud-amèrica, i bueno, ens vam conèixer a través del Pep, precisament, que ens va presentar, i bueno, va veure el que feia, que jo portava molts anys fent sobretot el recorregut de la Baja Aragón, i bueno, i va ser la manera d'entrar fent el llibre de ruta.
El roadbook, el llibre de ruta, sí. aquest famós que se sent tantes vegades al llarg del Dakar, i que també provoca tantes queixes i comentaris.
Jo sempre dic que el roadbook és el Dakar, el que els àrbits al futbol, no? Una mica.
És bona aquesta.
És bona aquesta.
Que quan no saps, no? Sí, no saps de què queixar-te, dius, és culpa del roadbook. Culpa del roadbook. Però la relació amb els pilots és cordial, o hi ha fins al punt de tensió, sí, diríem, al llarg, que s'entendria també, perquè la cursa, sí, evidentment, és competició,
ells,
no?
Ells, a veure, ells són conscients d'on estan, saben perfectament la dificultat que té fer un llibre de ruta, perquè és molt complex, és molt difícil. Pensa que no és una cosa... Estàs parlant del desert, estàs parlant d'un terreny obert on hi ha mil coses que et poden passar, mil coses, em posa ahí 400 quilòmetres al dia. És molt difícil fer un llibre de ruta que aquí hi sigui absolutament tot, i tot no ho podem posar. I bueno, jo els pilots jo crec que són conscients d'aquesta feina. El passat, clar, quan tu tens un accident o et perds o alguna cosa, pues gràcia no deu fer, des de luego.
Quantes pàgines o notes pot arribar a tenir un roadbook d'una etapa allò estàndard del Dakar?
Mira, has de calcular... Això també depèn molt del terreny. Si és en desert, en obert, fas molt poques notes perquè són línies rectes, són rums que han de seguir i és bastant, entre cometes, fàcil. Allà a Sud-amèrica, que era un tema més de canyons, hi havia moltes valls a seguir, moltes pistes. Aquí a Sud-amèrica hi ha molts tracks diferents, moltes pistes diferents i roderes diferents. Posa-hi un Dakar entre 5.000 i 6.000 notes.
5.000 i 6.000 notes.
I què s'ha... Una per una, a mà.
I què s'indica en cadascuna d'aquestes notes? Hi ha una pauta on cadascú es fa el roadbook depèn de la carrera una mica com vol?
El roadbook, i això jo crec que és la diferència. Molta gent, potser quan parlen d'un roadbook o veuen un llibre de notes, pensen molt en els ral·lis. Els ral·lis són notes fetes pels copilots. Personalment, cada un fa les seves notes perquè han pogut entrenar...